Torquelap Especial PSG.
Torquelap.
A veure, Ricard, abans ja ens has deixat algú.
És el primer Torquelap obert de la història, eh?
Sí, o sigui, no Torquelap en públic.
No havíem tingut tanta gent al Torquelap, eh?
És cert.
La seva creació. No, perquè... Cosa que m'enorgulleix.
Una de les condicions. Una de les...
Tens audiència, què més vols?
El Torquelap és una peça d'una qualitat suprema que ha de ser per força restrictiu. Com totes les coses de qualitat suprema són exclusives.
Molt bé.
Ricard, abans has deixat uns quants spoilers, sí. I ara els anirem endreçant. No tant en el pla col·lectiu, que ja has explicat que no et sorprendria que Emery fos atrevit, però que la història d'Emery diu el que diu, que segurament no volen prendre mal encaixant gols com ha passat en les últimes vegades, però pel que fa a peces individuals d'aquest equip, per exemple, peces que han canviat sobretot respecte a l'última vegada. Teoria personal que comparteixo, crec que amb l'Edu Polo, ho comentàvem ahir al Tot Gira, per mi el PSG sense Ibra és pitjor individualment, és millor com a col·lectiu.
Sí, per mi el PSG sense Ibra de blanc és millor que el PSG sense Ibra d'Unai. O sigui, una cosa és el PSG sense Ibra i una altra cosa és el matís que li està donant Unai Emery a l'equip, perquè nosaltres ens sentim més còmodes en una altra mena de futbol. És a dir, el PSG d'Unai per mi és més perillós, però és més vulnerable, és menys fiable, no té control. El control que establia l'equip de blanc, que anés al Bernabéu, al Camp Nou o jugués a casa, sempre volia controlar la pilota, volia tenir molta possessió, i això, com dius tu, que Ibra venia a rebre el mig camp, feia que l'equip potser no era gaire, no era prou esmolat, no? Era un PSG de molt control, però de poca arribada, de poca profunditat o de menys desequilibri. Li costava més atacar perquè Ibra ocupava la plaça d'un migcampista i gairebé ningú no estirava. I amb Unai és tot el contrari. És un equip molt estirat, molt directe. O sigui, si el Barça de Guardiola és el PSG de blanc, el que el Barça de Luis Enrique és el PSG d'Unai. Uh-huh. Amb salvant les diferències de qualitat, tots dos tenen inspiracions diferents, i per això no m'estranya que Luis Enrique avui parlés, quan ensenyava explicant la Marta, de que té més jugadors per davant de la pilota i que si superen la pressió del Barça poden fer més mal, perquè és un equip que s'estira.
Al marge d'això, jo em referia també a condicionants posicionals, és a dir, el fet que Ibra sobre la pissarra fos un nou, però en realitat volia ser un mitja punta, sí. I després que hi ha la banda, jo tenia la sensació que feia anar de corcoll, sí, sí, a tot l'equip. Sí. Per exemple, ara sabem segur que Cavani juga de nou.
Ah, correcte.
Ara sabem segur que Verratti i Matuidi juguen d'interiors, i jo tinc la sensació que l'equip és una cosa més definida.
El que passa és que s'ha trobat la idea d'Unai amb la marxa de Ibra i l'entrada de Cavani. O sigui, jo crec que no és només la marxa d'Ibra, és l'arribada d'un entrenador. I és el que ha fet l'equip, jo crec, que exposa massa els partits. O sigui, el PSG de blanc era un equip que era difícil prendre-li el ritme del partit. Sempre jugava allò que volia. Potser, insisteixo, era molt conservador des de la possessió, un equip que li costava molt accelerar i apropar-se a l'àrea rival perquè Ibra venia a rebre. Per tant, o els jugadors de banda estiraven, o si no, tothom rebia el peu, no hi havia ningú a l'espai. I ara aquest equip és un equip que va poc al peu i va molt a l'espai. I està fent aquesta transició. I quan estàs fent aquesta transició, estàs en un moviment, estàs en una dinàmica. No pot haver consolidat arrels. O sigui, el Paris Saint-Germain d'Unai pot ser un equip molt perillós, però necessita temps. Mm. És impossible que passi d'on estava a on està amb tan poc temps, amb molt bon rendiment. Per mi és de valorar la idea d'Unai. Crec que ja ho hem dit, totes les idees són absolutament legítimes, i que amb temps el Paris Saint-Germain d'Unai estarà més compensat i farà més mal, però ara mateix està tendre per aquesta idea. És un equip que aleshores, per consistència defensiva, perd més pilotes perquè té menys línies de passada al voltant de la pilota, estan més lluny, hi ha més futbolistes allunyats, aleshores hi ha jugadors que prenen els riscos que prenien però ara no tenen xarxa de seguretat, pateix una miqueta. Quan surten molt ràpidament una banda per ser estirats, quan abans Mota i els centrals i Berratti repetien moltes passades en zona de sortida. És a dir, és un equip que juga una altra cosa. I per tant, crec que és més perillós, perquè va molt directe i és un equip que ha guanyat contundència, ha guanyat rematada, ha guanyat verticalitat, però alhora també és un equip molt estirat que també fa concessions que no hauria de fer. I és el que hem parlat moltes vegades del Barça, eh? No, hi ha falta de control, i aleshores com hi ha falta de control, l'equip és contundent, és perillós, no tant com el Barça, però també és una miqueta més inconsistent. Mm.
Diferències menors. En aquest temps que ha passat des de l'últim enfrontament, Meunier li ha guanyat la cursa a Aurier i Kurzawa li ha guanyat la cursa, en aquest cas per una qüestió de data, a Maxwell. Canvia gran cosa?
Home, canvia, veurem què canvia demà, perquè Unai, una de les coses que li ha donat molta continuïtat, que en Blanc es feia, però diríem que amb aquest punt d'anarquia que comentaves, perquè Ibra condicionava, és que els extrems van per dintre i els laterals van per fora, constantment. O sigui, el Paris Saint-Germain és un equip que ataca molt bé per fora amb els laterals i que ajuda molt Cavani. Quan dic el PSG d'Unai i Cavani s'han trobat, és perquè les condicions de Cavani són ideals per la idea d'Unai i la idea d'Unai és ideal per Cavani, perquè Cavani és un futbolista molt més fiable atacant centrades laterals que no fins i tot anant a l'espai, buscant controls, encara uns contra uns on li costa més. Rematades al primer toc, és un excel·lent davanter, primer pal, segon pal. I amb el Paris Saint-Germain atacant per fora, amb Courtois o amb Aurier o Meunier, és un equip que arriba molt bé a línia de fons. Vull veure què passa demà, perquè d'aquesta idea que estem dient, Unai haurà de prendre decisions. O continua jugant amb aquesta alegria ofensiva d'extrem per dintre, lateral per fora, que fa que incorpori molts futbolistes a l'atac, o es talla una mica per no deixar molt exposada la seva esquena, perquè el Barça ja sabem que deixa despenjat Suárez i Messi, i segons com deixar dos contra dos contra el central Suárez i Messi pot ser un suïcidi. I d'aquí hi ha el gran dubte per mi de l'alineació, tot i que n'hi ha alguns petits, com Meunier, Aurier, que decanto per Meunier, com la porteria, si vols en parlem ràpidament, com a la posició de mig centre. Per mi la clau són els extrems. De tres extrems en juguen dos, i tots tres ara mateix estan en un moment alt.
Lucas Moura, Di María i Draxler, tres homes per dues posicions.
Sí, perquè Draxler ha arribat per marcar diferències i ha costat, no sé si 30...
35, 38. Sí.
Lucas Moura està fent el millor any al Paris Saint-Germain amb Unai.
Totalment d'acord.
A més, jo crec que Unai té certa predilecció, és un futbolista que li dona molt treball a la banda, i Di María, que havia estat allò que no es trobava, fa dos o tres partits que han sumat l'eliminatòria contra el Barça i s'ha encès. Clar, contra el Paris Saint-Germain, que ha de ser molt potent, us fa la sensació que Lucas Moura i Di María són jugadors per molts més metres, d'espais oberts. I després la idea aquesta, extrems a banda canviada o extrems a banda natural. Amb la idea de laterals per fora, extrems a banda canviada. Però compte, si vols retenir els laterals, el més lògic és jugar amb extrems a banda natural, perquè els laterals no han de pujar tant.
Llavors Moura i
aleshores Moura i Di María podrien ser opcions, tot i que aleshores ha de prescindir de Draxler, que no serà fàcil.
Acabo. Rabiot al mig centre?
Rabiot al mig centre
perquè... De recordar que Thiago Motta es baixa per sanció,
sí,
i que Krikoviak, el fitxatge d'Emery per aquesta temporada, ara no encaixa, ara es lesiona, no tenen un mig centre pur. No,
la gran... Estic dient que la Loto Unai és bastant més divertida
en aquest cas. Sí. La gran incògnita de Krikoviak, que ha passat, no? I el mig centre, clar, ha tirat tant de Motta que no, sabem què té al cap Unai. Sí que és veritat que hi ha un precedent aquesta temporada per Champions, Paris Saint-Germain-Basilea, que va jugar Rabiot. Per tant, l'únic partit gran, diríem, europeu, que on ha faltat Motta, ha jugat Rabiot en aquesta posició, que és més posicional que Matuidi, que Matuidi potser té més múscul, però és un jugador que necessita més espai. Berratti és un futbolista més de sortida que no defensiu, però Rabiot compta perquè no és un mig centre, no és intens. Veurem com calcula les distàncies entre centrals i ell perquè Messi no li faci mal. És un jugador de molta qualitat tècnica, però a vegades li falta una miqueta de sang, un punt tou en el cos a cos, però crec que serà Rabiot i que aquesta serà l'aposta d'Unai si no la canvia. I després tinc pocs dubtes, però algun, amb la porteria, perquè aquí també ha ballat molt Unai. Va començar amb Trapp 4 jornades, va entrar Areola, que va jugar Lliga i Champions fins al desembre, després de festes va venir Trapp, es va lesionar contra el Mònaco, va aparèixer Areola, no ho ha fet bé, va tornar Trapp contra el Girondins l'altre dia, va fer molt bon partit, i això em fa pensar que jugarà l'alemany, però no s'ha decantat per, la porter, per cap porter, i no està vivint un gran moment al Paris Saint-Germain a la porteria, tot i que semblava que quan marxava Sirigu buscaven porters de més nivell, no han trobat un porter com el que voldríem.
Areola ho va fer molt bé al Villarreal, però és veritat que ha estat més irregular aquí, que té una dura competència en trap. L'última del Torquelab, Ricard. Si el Sheik es despista, ens fotem Berratti a la bossa i ens l'enduem cap a Barcelona?
Home, jo ja fa temps que ho hauria fet i que ho faria.
Doblo l'aposta. Si dubtes... el Sheik compra, li deixem aquí André Gómez, Rakitic, Rafinha, Denis i Arda i ens enduem a canvi Berratti?
No, el 5 no. Però...
No, el 5 no,
tampoc embogim. Tampoc embogim. Però...
Ho havia de provar.
Però tu no creus que la línia no va per Berratti? Sí, pel que hem vist els últims anys, el mig camp no passa per Berratti, no?
Però la línia no va
per
Berratti.
Però la línia la podem recuperar, Ricard?
Depèn de Robert, pregunta-li, no? És l'arquitecte esportiu, no?
La línia...
O no? O el club treballa a curt termini?
Consensuadament amb Luis Enrique.
No, Luis Enrique va decidir Rakitic per Kroos. Aquesta és la primera declaració d'intencions. A partir d'aquí no ha enganyat ningú.
Però la línia...
Ara... La línia... El Barça cap a on va? Això és el que hauríem de...
La línia és... ens l'havíem venut una mica edulcorada. Clar, és que no portem un recanvi per Xavi perquè no hi ha Xavis, i és veritat que no hi ha Xavis.
Però,
aquest tio s'hi assembla molt.
Però jo crec que no, Luis Enrique mai no ha dit que no ha portat Berratti perquè no hi ha més...
Ara no el podem portar perquè hauríem de regalar...
Jo crec que Luis Enrique és el més coherent de tots, no? Sí, sí. Perquè al moment que tria Rakitic per Kroos vol migcampistes de més desplegament físic i Berratti no és un d'ells. Ara ve per nosaltres, pel Costa, per la Germà, evidentment.
Jo me l'enduia,
i per mi...
Jo me l'enduia a Colliver.
Berratti és un migcampista pel qual, sobre el qual fonamentaríem un projecte.
De tota manera, jo li recordo un elogi encès a Luis Enrique sobre Berratti, no?
Sí, clar, a Luis Enrique li agraden aquests jugadors, encara, o sigui,
li agraden d'altres
encara que no ho semblin, li agraden. Una altra cosa és que li convinguin, però que li agraden és una evidència.
Ricard, espectacular anàlisi de la PSG.
Has vist els últims 4 partits del PSG,
sí,
eh?
Sí, vaig començar amb el Mònaco, després vaig veure Dijon, vaig veure Lilla... i vaig veure Girondins. Aquesta setmana ha fet una immersió, sí.
És possible que... Bé, no, és igual.
Que...
No res. I deies, a mi em va sorprès molt això de que Draxler el valores més o el preveus més com a suplent que com a titular.
Bé, per això que et deia. El primer, l'argument tàctic, tot i que jo crec que és una solució alternativa, que la més convencional és que juguin Di Maria i Draxler, eh? Però per les pistes que he tingut i per la idea, pel que pugui pretendre Unai, jo crec que serà suplent, però ja veurem.
Ricard Torquemada impartint magisteri al Torquelab avui des del menjador del Blai i de la Polina aquí.
Mai havia estat més a gust, també t'ho diré.
Home, no, clar, és més maco això que l'estudi de Catalunya Ràdio, tot i que no ens podem queixar. Avui des del Boulevard de la Villette, on viuen el Blai i la Polina. Recordeu que avui no us hem fet pregunta tot costa, però que amb el hashtag, amb l'etiqueta CatRadio amb tu, entre les 7 i les 9, podeu fer la vostra porra del partit de demà i que entrareu al sorteig de l'entrada pel Barça-Leganés, evidentment entre els que encerteu el resultat del partit de demà.
Hi ha força oients que s'estan mullant. Bàsicament tothom aposta per una victòria del Barça, continuant donant com a favorit al Barça en aquesta eliminatòria. El Sergi Duran aposta pel 0-2, és un dels resultats més repetits. També hi ha molts 1-2, 1-3, i per cert, l'Albert Rubí et diu: si el Barça demà jugués a Rússia, ja veuríem si el Valent d'en Costa hagués obert el balcó. Doncs sí, segurament...
El Valent d'en Costa va amb maniga curta, és l'únic, eh?
Sí, clar, perquè té una altra temperatura. És, avui... és cert que és probable que també l'hagués obert,
avui
perquè aquest senyor no té mai
calor. És més, el Blai, que és un tio autòcton, no va amb maniga curta, però s'ha plegat la camisa.
Sí, aquí, és que aquí dins, a casa, per sort, el Blai no. Es pot permetre la calefacció.
Els altres aneu com esquimals. Bé, no, és incomprensible. 9 minutets per les 8 del vespre, fem una pausa i tornem des de París.